Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo he olvidado siempre más.
Me lo decía mi abuelito, una cançó de Paco Ibáñez sobre un poema del nostre convidat d'aquesta nit, José Agustín Goytisolo.
Al cap dels anys, un programa de Catalunya Ràdio amb Guillermina Mota.
Bona nit, José Agustín.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, aquí.
Aquí, que ja és molt. Estem aquí, junts, després de temps que no parlàvem.
Sí.
I jo et volia preguntar, alguna persona, quan tu eres petit, et deia que per triomfar un s'havia de seure damunt dels altres?
Bé, jo...
O era la filosofia de l'època?
Era la filosofia de l'època, no era exactament el meu pare el que em deia això,
ja,
però
ja.
Jo veia que és el que es deia, no?
Sí.
Llavors vaig escriure això.
Per escriure això, cançó fantàstica, que no sé com la va descobrir el Paco, com va descobrir el Paco Ibáñez aquest poema i com va fer aquest i d'altres que anirem sentint, com Palabras para Julia o el que m'explicaves abans de començar el programa de Érase una vez, que ara ja no es diu així, que es diu la canció del Lobito.
No, El Lobito Bueno.
Ah, El Lobito Bueno.
Sí. Bé, jo vaig estar després de la Caputxinada, me'n vaig anar una temporada i vaig estar a París i vaig conèixer el Paco, el 66.
Sí.
I aleshores jo estava acabant un llibre i ell mirant així, remenant les coses, va agafar un i al cap d'uns dies va vindre i em va agafar un altre, se'n va dur dos o tres. I van sortir les primeres cançons, van té moltes. Crec que aquest any vol treure un compact de Paco Ibáñez canta José Agustín Goytisolo, que en té com 12 o 13.
Com 12 o 13 ja, sí. Molts anys. Perquè com ha estat aquesta experiència de sortir amb ell a l'escenari?
Ah, per mi jo sóc un poc a vergonya, no fa vergonya res. A més, jo dic que la poesia està bé,
sí,
perquè no, sí, ni la declamo ni la recito, sí, sinó simplement la dic com ara, però amb dos micros i mirant a la gent, allò de que et posin una cosa negra al davant...
Va molt bé.
A mi no.
No t'agrada, tu? A tu
no,
t'agrada veure la gent?
No, i tant. T'agrada? Una senyora al final de la sala, un ballet que hi ha allí, una noia bonica,
ja,
sí, guapíssima.
Ja.
Si no, no... No,
doncs,
no puc.
En canvi, molts actors diuen que això els desconcentra i que prefereixin mirar un punt al final, cap al final, en el qual... no hi hagi ningú, m'entens? En el final del pati de butaques,
sí,
però que no hi hagi ningú.
Bé, a mi el que em passa és que justament el tipus de poesia que he escrit jo, ja, amb aquest darrer porto ja 20 llibres, que sembla que és molt, però clar, des dels 20 i pico d'anys fins als 70 no són tanta cosa. És un tipus de poesia dita perquè la gent l'entengui. Encara que hi hagi pensaments molt pregons, molt profuns.
Sí.
A mi no m'agrada la poesia críptica, no? Allà d'anar una cosa molt selecta. A mi m'agrada escriure bé, coses que corregeixo molt. Però com que és no per tota la gent, sinó per a la gent que li agradi la poesia, aleshores jo, qualsevol dels poemes que jo escric, penso que hi ha d'haver-hi alguna noia, algun noi, alguna persona que pensi, sí, això també m'ha passat
també
a mi.
Això també m'ha passat.
I és per sí. Això.
Me'n llegiràs una després del teu darrer llibre, Les hores quemades?
Uh-huh.
Ah, fantàstic. El pots triar tu mateix, si vols, o si vols el trio jo. Escolta, et volia preguntar, ja que la primera part del teu llibre porta el nom de Primeres Imàgenes, tu quina és la primera imatge que recordes de la teva infantesa?
El jardí del carrer Racet número 13, que ara és el número 20, una torre que hi havia que donava... s'entrava pel carrer Racet, però donava la via Augusta,
sí,
just en el cruce de Ganduixer, que hi havia... passava el tren de Sarrià, però passava per sobre,
sí,
no per sota.
Per sobre.
Llavors hi havia un senyor amb una gorra vermella que tocava el pito i amb una bandereta feia això. I jo recordo aquell jardí i també un ametller que hi havia, que jo jugava sempre perquè anava molt bé, però no sé quants anys havia, sí, poquíssim.
Sí.
No? I sentir la remor de dins de la casa. I una cosa així.
Aquesta és la primera imatge que tens.
Sí, recordo així, sí, com visualment.
Com visualment. I està segur que pertany al terreny de la memòria o pot ser que pertany al terreny de la imaginació?
No, no, no.
No, eh?
No, perquè abans de que l'enderroquessin,
sí,
jo vaig anar a la veure.
Ja.
Després d'allí vam anar al carrer Pau Alcover, molt a prop d'on viu la Carme Riera, que viu al carrer Anglí, doncs el carrer que tapa l'entrada del cementiri de Sarrià.
Sí.
I aleshores recordo perfectament que abans de... quan vam marxar d'allí i es va vendre la casa i tot això, recordo que jo i la meva dona, sobretot, vam anar a fer fotografies de lo que era la torre i el jardí. Sí.
I com eres de petit? Ja eres rebel, tu?
M'imagino que sí.
T'imagines que sí?
Sí, sobretot després de la Guerra Civil, perquè la meva mare va morir en bombardeig aquí a la Ciutat de Gràcia.
Mm.
Llavors tot el que els col·legis de jesuïtes em van fotre fora, els germanos per arriba de la Universitat de Barcelona, vaig haver de passar la de Madrid, perquè no podia aguantar jo. Sí. Això,
perquè és que el teu pitjor record d'infantesa deu ser segurament la Guerra Civil.
La Guerra Civil, sí.
I el millor record d'infantesa?
Doncs mira, poder també la Guerra Civil abans de la mort de la meva mare. Érem a Viladrau perquè el meu pare estava malalt d'un pulmó. No sé quan es va morir, pobre. I anàvem jugant i jo vaig aprendre el català allí amb els nois de Viladrau, sí, jugant.
I perquè la mort de la teva mare va ser una mort sobtadíssima. No, o sigui, ella va sortir...
Sí. Perquè després era el sant del meu pare i el meu, i li va agafar aquest bombardeig del camió de Trilita, van morir 600 persones. Sí, sí. Però va estar dos dies que ningú ens deia res.
Ningú es deia res.
No.
I quants anys tenies tu en aquell moment?
9
anys. I la lectura era una activitat habitual a casa teva? Tots els germans,
sí,
i fins i tot quan érem molt petits,
sí,
des de molt petits.
Des de molt petits. Jo fins i tot havia inventat un personatge que es deia Pepito Temperamento quan tenia aquesta edat, que era un pistoler i tot això, però després ja van passar coses més complicades i quan va morir la meva mare doncs vam caure a la biblioteca d'ella que hi havia coses... Ella havia estat alumna de l'institut d'escola i era una dona que llegia molt francès, català, castellà.
Sí.
I clar, vam començar a llegir primer jo, que era el més gran, i després els altres dos. I clar, quan escrivies una cosa, jo en comptes de comparar-ho amb el que havia fet un company a l'escola, comparar-ho aquí a la biblioteca, vaig estar trencant papers que... fins que vaig sortir el primer llibre, és a dir, des dels 12 anys fins als 26.
Fins als 26.
I no vaig publicar absolutament res més que el primer llibre de tir fet.
I després has tornat a llegir algun llibre d'aquells que, per exemple, el primer llibre que et va impressionar quan eres petitet, l'has tornat a llegir després de gran?
Home, aquells de pistolers i tot això,
no,
doncs
no. No, ja. El primer que et va impressionar, vull dir.
Que sí, impressionat... els primers que m'han impressionat sí. Era la generació del 27, Quevedo, i en català molt, moltíssim, el Foix, i després un que estranyament no el tenia ningú en aquella època, que era ja mort, el Sabat a Passeig, i així es vaig continuar.
I el pas de la lectura a l'escriptura devia ser gairebé un pas lògic, no? Perquè després en una casa on es llegeix molt i després els tres germans us dediqueu a escriure...
Sí, però no tots alhora, eh?
Ja, m'ha escalonat.
Sí.
Sí. I qui va començar?
Jo.
Tu. Mm. I després?
El Juan. I després el Lluís, que era més petit.
I després el Lluís. Sí, però és casual que tots tres passéssiu de la lectura a l'escriptura d'una manera tan natural, no?
No sé, jo això, el que estic segur és que cadascú va a llegir perquè li donava la gana.
Sí.
I poder per aquesta cosa de recança de la mare, no sé. El cas és que això no es porta genèticament, perquè el meu pare era químic,
ja.
El meu avi era advocat, l'altre sí, era notari, sí. I no.
No, no, clar.
No, no venia per aquí.
A tu, qui va ser la primera... Bueno, potser no te'n recordes, però m'agradaria saber qui va ser la primera persona a qui li vas ensenyar un escrit teu. El teu primer lector.
No.
No te'n recordes? A ningú? No vas ensenyar a ningú?
No. Doncs fins que va sortir jo.
Ah, sí? O sigui, el primer que va llegir va ser l'editor.
Sí, clar, sí. Va quedar finalista al Premi Adonais.
Sí.
I va passar censura, no, encara no m'explico com, i Salmos Aliento encara més, perquè allò ja és...
Sí, exacte.
Però passava.
Sí, passava. I tu pensaves en aquell moment que viuries de la literatura? O que et podries dedicar a la literatura?
No, jo mai havia pensat això. Ni suposo que els meus germans ho pensessin, perquè jo vaig estudiar, jo era un... La meva única defensa era estudiar, jo era el que es diu un niño empollón davant d'uns mestres que eren uns ineptes, que no sabien, eren capellans i no sabien llatí, i clar, el meu avi era notari i sabia català, castellà i llatí, i en comptes de Bello Gallico, de César, i totes aquestes coses com les fàbules de Sopo, tot això, ell m'ensenyava a llegir, doncs Catulo, Marcial, lo Juvenal, i clar, em va entusiasmar, sí.
Ah, clar.
Quina diferència, sí.
I estaves amb uns capellans que no en sabien.
No, no en sabien.
No en sabien, però...
No sabien, però, sí. Llatí, sabien la missa i quatre coses. Sí.
Perquè dels teus germans tu has estat sempre... Quants germans heu estat vosaltres, a part dels tres que coneixem?
Tres i una germana gran,
ja.
Que és tres anys o quatre més gran que jo, que es diu Marta.
Ja. I dels tres germans, dels tres o dels quatre germans, tu has estat sempre el més què?
Home, en relació amb aquest país...
Sí.
Jo poder és el que... Escrivint en la llengua paterna, que som de família basco-cubana...
Sí.
El castellà...
El castellà, sí.
Jo vaig tindre sempre una recança cap al català. I jo, doncs, vaig començar a traduir en temps del Franco ja català, el castellà, amb versions acarades. Però aquí hi ha una anècdota que potser serà gràcia. La pell de brau, la pell de toro,
sí.
I Sefarat, que és el poble espanyol, tot, no, català, sí. Li van deixar publicar 400 exemplars a la censura en l'Espriu.
L'Espriu.
I a mi em va entusiasmar allò. I vaig anar a veure l'Espriu i amb ell vaig fer la traducció sencera del llibre. I el Carlos Barral, quan la va veure, deia, ah, jo la publico. La vam enviar a censura, amb tot el que s'havia d'omplir, i van dir, la censura va dir que no. Llavors, tant el Carlos com jo vam anar a veure un censor que justament era català i havia estat escriptor, no bo, sinó més aviat dolent. Es deia Sebastián Sánchez Juan. I va dir, mira, això una cosa són 400 exemplars que es queden per aquí, tot això. Però 4.000 exemplars a la col·lecció de Biblioteca Breve, i a més en castellà, doncs no, perquè en castellà s'entén tot. I va sortir a Rodeo Ibérico i això sí. Li va donar una difusió encara molt més gran.
Sí. Tu te'n recordes de qui va ser el teu primer amic?
El meu primer amic?
Sí.
Sí, un noi d'una família, que, amic de petit, un noi d'una família que li anaven amb nosaltres, bueno, com nosaltres, en el Port de Llançà. No l'he tornat a veure.
No l'he tornat a veure.
Pasqual.
Pasqual. Mm-hmm. Gràcies. Dic que era això perquè jo el primer amic que vaig tenir també el tenia de la platja d'Aro i es deia Pasqual. Per això he dit quina gràcia, eh? No per res, perquè m'ha fet...
No, és que potser era el mateix que el tio anava a platja d'Aro.
Anava d'un cantó a l'altre. Escolta, m'agradaria molt que tu te'n puguis escoltar en aquest moment una altra cançó de Paco Ibáñez sobre el teu poema dedicat a la teva filla, Palabras para Julia.
Sí. És que Julia es deia la meva mare i el meu pare va prohibir que aquest nom es digués. Fins que em vaig casar i la meva dona estava esperant la criatura que havia de vindre i llavors era un grup de gent de la família, com es dirà i com se dirà el nen, perquè no se sap per què sempre sí. Ha de ser un nen.
Sí.
I jo tenia un tio que era genial, que era el tio Leopoldo, i diu, bueno, i si és niña, com se llamarà? Llavors, jo vaig passar. I sento estranyament la veu del meu pare, que des de l'any 38,
havia
des
dit...
de l'any 55, sí. Que era això, havia dit que aquell nom no es pronunciés, ni madre, ni mamà,
sí,
ni
sí.
Julia, va dir, si és una niña, se llamarà Julia com a sua madre. I ah, però su madre se llama Asunción, Asunta. Sí. Dice, bueno, però tu ja m'entiendes. I des d'aquell dia va néixer la nena, la va portar a la teixa, va dir, esta niña se llama Julia. I llavors ja van aparèixer les fotos de la meva mare, tot.
I a tot va, es va...
Sí, jo penso l'infern sí. Que devia passar aquell home.
I tant.
Malalt, molt més gran que ella.
Sí.
I que la va sobreviure, sí, moltíssimes.
Doncs Palabras para Julia.
No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Al cap dels anys, amb Guillermina Mota.
Aquesta nit amb l'escriptor José Agustín Goytisolo. Jo pensava que per començar a parlar una mica de les diferents parts del teu llibre Les hores quemades, que potser em podries llegir un poema. I n'hi ha un que es diu Cruzava bien las piernas, que si et sembla meva pots dir ara o després, d'aquí una estona, quan tu vulguis.
Quan vulguis tu.
Doncs mira, ja me'l pots dir. Perquè m'agrada molt com llegeixes tots els poemes, com els dius de manera tan natural. Cruzava bien las piernas.
La història d'una sí. noia que jo vaig conèixer.
Sí.
I diu així. Cruzava bien las piernas. Él piensa en una amiga que intentó cambiar su suerte para conseguirlo. Mudó de peluquero y de peinado como unas 7 veces. Y que luego comenzó a fumar y a beber duro. Y para reafirmarse en su moral, hacía contorsiones en la alfombra de un gimnasio en donde masajearon sus nalgas y su vientre. Consiguió perder 5 o 6 kilos, pero aún iba por otros 4. Se vestía con ropas atrevidas y en el bar cruzaba bien las piernas. Le contaba que ahora los hombres la miraban más, pero que un día, triste, vio al llegar que su casa estaba igual, vacía, pese a que las cortinas eran nuevas. Lo que ocurría es que su amiga cambió su apariencia y su casa, no su amante.
Está molt bé, està molt bé. És més important canviar l'amant que l'apariència sí. i la sí. casa. És més, molt més important. Dius que he llegit en algun lloc que aquell llibre, en aquell, per fer escriure aquell llibre, et vas inspirar en fotografies de família.
Sí.
Moltes, no?
Sí.
Crec.
Sí, sí, una pila.
Una pila.
I de família, i d'amics, i coneguts.
I fotografies que havies fet tu mateix o fotografies que tenies recollides?
La meva dona és un arxiu vivent. T'he recollit tot, les versions de poemes publicats, però la primera, segona, tercera versió que jo abans trencava, doncs ella ho té tot ordenat, per llibres, per poemes, ho té informatitzat tot i amb les fotografies sí. té... una barbaritat entre els de la seva família, els que eren d'ell. Jo estic casat amb
sí,
amb una Carandell, del Lluís, del José Maria Carandell, i en fotografies en tinc una pila, i jo mirant això doncs, anava recordant coses.
I la segona part, en canvi, està, la segona part del teu llibre, és a dir, Les hores quemades, parlen de la teva estada a Madrid.
Sí.
No? I com era aquella universitat que et va tocar viure?
Bueno, la d'aquí, molt malament.
Molt malament, sí.
Perquè jo ja vaig entrar amb el peu, amb la fama del que abans deien rojo.
Sí.
Abans a més hi havia rojos, separatistes, i quins eren els altres? I monàrquicos. El Senillosa també el pagava perquè era
monàrquic. Senillosa també, sí, pobre.
Imagina't allí, sí, les portades del CEU famós, el Sindicat Espanyol Universitari, que per cert el Pau Porta o el seu germà, no me'n recordo, era el jefe del CEU allí. I el Manolo, abans, Manolo Sacristán, abans de la seva conversió, també era del CEU.
També era del CEU, sí.
En total es va posar la cosa tan malament que van cremar una foto del Franco, on vam... I encara que no vam poder provar res, doncs el rector a 4 ens va dir que perdíem un curs.
Ja.
Yeah. I jo no estava a disposició de perdre un curs.
I te'n vas anar a Madrid.
Un amic del meu pare, que era catedràtic de Història del Dret, que es deia Luis García de Valdeavellano, va aconseguir una petita beca i em va anar a Madrid, però com aquell que diu amb una mà al davant i una altra darrere, no?
Sí, sí.
Sí. Però vaig caure bé, perquè com que en aquella època els catalans que anaven a Madrid anaven per comprar permisos d'importació, per fer negocis i coses d'aquestes, i els hi tenien una mania tremenda, a mi em trobaven un català diferent, una cosa estranya, no s'esperaven. I fins i tot la senyora de la pensió amb la que jo estava, que era un altre número que surt retratat en aquest llibre, una dona... increïble. Es deia Doña Socorro i jo li deia Doña Sacrilegio. Em deia el català bonito, perquè per ella els catalans eren un dimoni, no? I jo devia ser simpàtic, no sé.
I la Universitat de Madrid també...
Funebrera, com Funebre, aquesta. Clar. Ara, el problema meu mai van ser els estudis. A mi se m'han donat molt bé.
Sí, sí.
He sigut un empollon, ho era. Sí. Jo ja sabia que escrivint no em guanyaria la vida, és a dir, aquí he fet molts oficis, he estat treballant molts anys a la companyia d'aigües de Barcelona, amb una empresa d'instal·lacions de lampisteria i electricitat, amb el taller d'arquitectura del Ricardo Fill, amb dos editorials, etc.
Tu creus que és cert allò del poeta de Juventud Divino Tesoro? O que no n'hi ha per tant?
Jo, a mi hi ha coses que voldria... Si a mi em diuen que haig de tornar a viure el que he viscut, jo diria que no. No tinc cap ganes de tornar a passar per moltes coses. Em vaig divertir, com, sí. Ho vaig passar moltes vegades bé, però no...
No.
No, no.
Perquè què creus que un guanya amb el pas dels anys?
Perquè
el que perd ja ho sabem, però...
En el meu cas el que guanyes és comprensió amb la gent que es fa comprendre, no?
Sí, amb els que estan una mica a prop teu, vaja.
Sí. També una cosa que ja no és amor passió, sinó que és amor d'aquell que dura tota una vida, o una amistat que ja no és per conveniència, sinó que és perquè... Mira, si ha durat la vida, que els tres amics meus millors que són morts eren el Carlos Barrera i el Fet de Viedma, i vam ser amics durant 50 anys.
Sí. Precisament, ara et volia preguntar que tu, que has estat inclòs en el grup de Barcelona amb el Carlos Barral, el Jaime Gil de Viedma, amb el Ferreter, amb el Gabriel,
sí.
Jo volia preguntar com va ser la teva relació amb aquests tres grans poetes.
Bé, jo quan vaig tornar de Madrid els vaig conèixer i els coneixia una mica, però cap de nosaltres havia publicat cap llibre, i el darrer en publicar-ho va ser justament el Gabriel Ferreter, que va publicar quan era molt gran, va publicar molt seguit.
Sí, però quan era gran ja, sí.
Gran. I teníem unes tertúlies perquè vivíem molt a prop. Jo vivia al carrer Balmes, el Carlos Barral al carrer Sant Elies, i Jaime Gil, quan parla d'un sòtano més negre que mi reputació era el carrer Montaner. Llavors anàvem a un bar i formàvem una tertúlia nosaltres quatre, però no per parlar de la nostra poesia, sinó per parlar de poesia i de literatura.
Sí, sí, en general.
I aquell home, doncs, que era un republicà, és mort ja, l'amo, va convertir el bar Crystal City en un bar llibreria, no sé si ho recordes.
Ah, era el Cristal?
Sí, i ara els seus fills ho han
sí,
tret.
Sí, ho han tret, eh?
Sí, ara doncs, és una cosa d'aquestes modernetes.
Doncs sí que em sap greu, perquè estava molt bé, estava molt bé. Sí. Tu quants manuscrits aspirants a poeta reps cada mes a casa?
Home, hi ha mesos que són catastròfics.
Sí, i en reps bastants, no?
Sí,
sí.
I hi ha altres que... que també en el llibre hi ha, doncs, tinc un editor que és fulano de tal, mentides, normalment es paguen l'edició ells mateixos, i diuen, me gustaría mucho tener un prólogo suyo, i jo ni, això ni ho contesto, no per mal educat, sinó que no, jo no puc fer aquestes coses.
Clar, sí. Clar. Perquè a tu t'interessa l'art que està fent ara la gent jove o ets de les persones que li agrada més rellegir i reescoltar?
Sí, m'agrada rellegir i reescoltar, però per exemple els venecianos, allò dels novíssimos del Castellet, que parlaven de les gualdrapes del Dux i de les...